Escolteu-vos amb Pau Andreu Sitjà. Saludem a Pau Andreu Sitjà, que ja és nosaltres preparada amb el seu llibre, les seves notes, els pòstits, les pàgines sorreades, escrites, una miqueta com s'ha de llegir realment un llibre. Pau, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Mònica, molt bé. Avui venim a conversar sobre el llibre de la claredat, amb edició i traducció a càrrec de Manuel Forcano i editat, com deies abans, per Fragment Editorial. Però abans d'endinsar-nos-hi, si et sembla bé, podem donar a conèixer als nostres oients la seva trajectòria.
I doncs, Manuel Forcano és poeta i traductor, és doctor en filologia semítica per la Universitat de Barcelona. Ha estat professor d'hebreu i d'arameu a la Universitat de Barcelona entre el 1996 i el 2004 i ha traduït de l'hebreu la llegenda del Gòlem de Praga l'any 2013, l'opuscle cabalístic llibre de la creació de 2012, els antievangelis jueus 2017 i els viatges de Benjamí de Tudela l'any 2020. És autor dels assajos històrics a Fil d'Espasa, les croades vistes pels jueus, de 2007, Història de la Catalunya jueva, de 2010, Els jueus catalans, de 2014, i Atles d'Història dels jueus de Catalunya, el 2019. També ha versionat en català els poetes israelians Yehuda Amichai, Pinchas Sadeh i també Roni Somer, que així com el novel·lista Amos Oz. També ha traduït els viatges d'Ibn Battuta el 2005 i el llibre de Meravelles o la descripció del món de Marco Polo el 2009. De la seva pròpia producció poètica destaquen Corint de l'any 2000, El tren de Bagdad de 2003, Llei d'estrangeria de 2008, Ciència exacta de 2014, A tocar de 2019 i l'antologia de la seva poesia Arabesc de l'any 2022. De fet, viu a Rabat, al Marroc, des de bon mot saluda avui de matí. Manuel, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Sabah el Khair, molt bon dia.
Moltes gràcies. Sentíem ara aquesta cançó que has triat, que està interpretada per Montserrat Figueres. És una peça de Jordi Savall, la tragèdia Càtera, concretament. Els tres principis, Alef, Mem, Shin, del llibre de la creació. Per què has triat aquesta cançó?
He triat aquesta peça perquè avui, en certa manera, m'heu convocat per parlar del llibre de la claredat, que és un llibre cabalístic. I el llibre de la creació, l'opuscle més antic encara, però que també fa ja referència al poder de les lletres hebrees, al poder de l'alfabet hebreu, que són les totxanes que, segons ells i segons els cabalistes, Déu va fer servir per crear el món. És la idea que només existeix allò que es pot dir. Allò que no es pot dir no existeix. Per tant, les lletres donen carnet d'identitat d'existència a tot allò que diem.
Molt bon dia, Manuel. He gaudit molt de llegir el teu llibre. I diu, el Sefer Habaur, em pots corregir si no tenc una bona pronunciació?
No, ho has dit molt bé.
El llibre de la claredat és una obra plena de símbols que obliga els lectors a ser savis, sols, a llegir una cosa per entendre'n una altra. Aquestes són les primeres paraules que trobem, no?, quan ens endinsam en el llibre de la claredat. És aquesta una de les raons per les quals vas decidir engrescar-te en l'edició i la traducció, a part de l'amor que s'intueix, no?, per les lletres?
Bé, el fet d'escollir traduir aquesta obra era una mica una missió, una mica suïcida, perquè és una obra molt complicada, però molt vella i molt important en la història de la càbala i de la mística judaica. I és per això que en un principi vas dir, doncs cal que hi sigui en català, perquè no la tenim, ja vaig traduir el llibre de la creació, que és un opuscle anterior, molt més antic, però vam dir, doncs, la primera obra cabalística com a tal, considerada com a tal, és el llibre de la claredat. I és un llibre molt simbòlic, on tot el que es diu fa referència a una altra cosa. És a dir, el missatge literal que està exposat a les pàgines t'està portant a entendre tot un missatge ocult que hi ha darrere mateix de les paraules. I això és un exercici cabalístic molt, molt interessant, però molt complicat de traduir i de fer entendre a un lector on no ha basat aquesta disciplina. Però vaja, la idea era de fer-ho clar, com més clar possible, no? A més, el llibre es diu el llibre de la claredat, i anem a fer clares les coses per qui no comprèn o sap res de la càbala. Anem a fer clar, anem a posar-hi llum.
El que se pugui, sí.
De fet, Manuel, llegim, hom creuria que pel títol l'obra de tractar de la doctrina de la llum com a substància primordial de la creació, però no és el cas. I jo et deman, i quin és el cas? Com podríem explicar que hi trobarem el llibre de la claredat?
Mira, el llibre de la claredat hi ha moltes coses, el que passa que estan exposades d'una manera velada, d'una manera oculta, d'una manera molt, molt mistèrica, i això és el que també el fa fascinant. Però el llibre de la claredat és la primera obra del sistema místic del judaïsme que parla, per exemple, de l'androgínia de Déu. Déu és, segons el llibre de la claredat, i és la primera obra de la càbala que així ho exposa, la primera obra on es defineix la divinitat com la unió entre home i dona, és a dir, com els dos gèneres. I es justifica això en el llibre de la claredat amb el verset bíblic, no?, que diu que Déu crea l'home a imatge i semblança i els va crear home i dona, diu la Bíblia. Després hi ha l'altra història en la Bíblia de la costella i tot això, però això és un segon relat de la creació. El primer relat de la creació de l'home és que Déu els crea home i dona. Per tant, els cabalistes creien que Déu era una fusió andrògina entre aquests dos gèneres i, per tant, el llibre de la claredat és el primer llibre místic jueu que fa bandera d'aquesta idea i ja aquesta idea doncs, triomfarà i tots els cabalistes de totes les èpoques posteriors ja tindran endavant sempre aquesta teoria. Per tant, el llibre de la claredat és molt important en la història de la mística perquè per primera vegada es posa en igualtat el gènere masculí i femení i se'l fa, bueno, identifiquen la divinitat tant un com l'altre. Això és una de les coses. I l'altra, el llibre de la claredat també parla per primera vegada de l'origen del mal, que diu que és diví, és a dir, Déu no ha creat, si Déu ha creat tot el que existeix, i en el món, malauradament, també hi ha el mal, el llibre de la claredat ens diu el mal és diví, el mal té una funció divina, també, en la història de la humanitat. I això és una idea molt interessant que ha donat molt a parlar, i, evidentment, vol dir que el diable, el satan, els dimonis, tot això són instruments de la creació de Déu perquè la humanitat, doncs, pugui escollir caminar cap al bé. I això és una idea cabalística també d'un llarg recorregut que per primera vegada s'esmenta en el llibre de la claredat.
Si et sembla bé, Manuel, podem escoltar un fragment del principi del capítol Fiar-se o no de la llengua, que em sembla que és un poema de Talmud Bavli Arakin. Escoltem-lo.
Què et serà dat i què et serà afegit, o llengua enganyosa? El sant, beneït sia, digué la llengua: tots els membres del cos són verticals, i només tu estàs reclinada. Tots els membres del cos són a l'exterior, fora de tu, que t'estàs a l'interior. I no només això, sinó que jo t'he rodejat de dues parets. Una d'os i l'altra de carn. O llengua, qui es fiarà de tu?
Un parell de línies més a baix llegim: el Bahir destaca perquè presenta una cinquantena de paràboles, això és, relats figurats dels quals es deriven ensenyaments relatius a temes no directament explícits. Explica'ns una miqueta més, Manuel.
Mira, el llibre de la claredat és un llibre que revela i amaga al mateix temps. Diu coses, però les diu d'una manera que només els que tenien el codi ho podien entendre. Per tant, el llibre de claredat, quan exposa els seus plantejaments, fa servir aquestes paràboles, que són com petites anècdotes, petits contes, petits exemples d'un rei, d'una reina, d'una cort, d'uns soldats, fa unes petites històries que en el fons s'està referint a Déu, a la cort celestial, als àngels, és a dir, ens expliquen moltes coses en petits contes que evidentment els cabalistes entenien i feien la referència directa doncs, a la divinitat i a les corts celestials, etc, etc. I n'hi ha una cinquantena durant tot el llibre, que és bastant, i que imita molt les mateixes històries que apareixen ja en el Talmud dels jueus. És a dir, aquest gran compendi d'interpretació bíblica, en allà ja apareixen moltes d'aquestes històries. I l'autor del Bahir, del llibre de la claredat, fa el mateix. I col·loca aquestes historietes per salpebrar una mica el text i fer entendre algunes coses a partir d'aquests exemples anecdòtics. I és la veritat que és un gust, perquè quan llegeixes això i trobes una paràbola, doncs et fa pensar, no? Et fa dir què deu voler dir, a què s'està referint. Són moments bonics del llibre.
Mm-hmm. Una altra de les coses que fascinen el llibre de la claredat és aquest demanar en to de nin. Per a què les lletres són com són, no? Com ells es demanaven pel significat místic de les formes hebrees. Hem de dir que és una edició bilingüe, eh, Manuel?
Sí, hi ha el text hebreu al costat per qui vulgui comparar, per qui vulgui veure quin és el text exactament. També s'ha de dir que és veritat que la tradició textual que ens arriba d'aquest llibre és una tradició que ha sofert molts entrebancs, que ha sofert un llarg recorregut, que ha patit mutilacions, que ha patit desordres de paràgrafs, perquè el llibre té una estructura bastant desendreçada, perquè és un llibre que deia coses tan, a vegades, perilloses, que possiblement es diu que els mateixos cabalistes el podien haver autocensurat perquè no fossin criticats, no? Perquè no els critiquessin que havien anat massa enllà. I llavors el llibre té aquest aspecte, diríem, obtús, i és volgut, eh? És una passió volguda per l'autor o autors que no ho sabem, precisament per amagar encara més el missatge que pretenen transmetre. Però és veritat que una de les línies més importants també del llibre és explicar el poder de les lletres hebrees i llavors justificar-ho amb la seva forma, per què s'escriuen d'aquesta manera, quina forma tenen, quines vocals l'acompanyen, com sona, tot això, diu, són secrets de la creació. Llavors, evidentment, els cabalistes volen esbrinar, no? Què vol dir tot això i per què és així. Llavors, ells doncs, fan càbales, no? Fan aquests muntanyes de pensaments, no? Al voltant del que pot voler dir qualsevol petita cosa.
I de conversar amb el convidat d'avui, de Pau Andreu Sitjà, és en Manuel Forcano, que ha traduït aquest llibre de la claredat. Està publicat per Fragmenta Editorial i, si vos sembla, Manuel, escoltarem ara un segon paràgraf que correspon concretament a la secció 2. Molt bé.
Rabí Raumai va dir: d'aquest propòsit aprenem que el Sant Beneït sigui, va crear la necessitat d'aquest món abans d'haver creat el cel. Li respongueren, sí. I encara els digué, això s'assembla a un rei que va demanar plantar un arbre al seu jardí. Va revisar abans el terreny, per mirar de trobar-hi una deu de la qual brollés aigua perquè l'ajudés a créixer. Com que no va trobar-ne cap, va dir-se, cavaré fins a trobar aigua i faré brollar una deu perquè l'arbre pugui subsistir. I va acabar fins que brollà una deu d'aigua viva. Després d'això, plantar l'arbre, que cresqué, donar els seus fruits, car les seves arrels regades sempre disposaven de l'aigua de la deu.
I aquesta és una altra dels fragments que trobem en aquest llibre de la claredat.
Mm-hmm. Manuel, explica's el llibre que en el Bahir el discurs s'ofereix de manera entretallada i que les connexions seqüencials dels paràgrafs no són la norma. I això el lector ho veu, que sembla que té una estructura molt particular, no?
És a dir, s'ha arribat a dir que el llibre de la claredat, algú, quan el tenia a la mà, va llançar els fulls al vent i va recollir el llibre, va anar recollint els fulls que havien caigut de qualsevol manera, és a dir, els van enganxant i els paràgrafs de vegades no continuen bé. La seqüència no és lògica. I això li ha donat al llibre un aspecte molt desendreçat, però al mateix temps molt mistèric, no? Perquè tothom s'ha preguntat i per què s'ha endreçat d'aquesta manera, que està desendreçat, no? Què és el que vol amagar, què és el que està intentant no deixar veure clar? I aquí és on anem sempre a parlar dels llibres de la Càbala. La Càbala s'escriu, i tot allò que s'escriu és perquè algú llegeixi. Per tant, tot secret escrit es revela. Però si ho has de revelar, revela-ho de la manera més difícil, que ho pugui entendre la menys quantitat de persones possibles, perquè el codi és xifrat, és mistèric. I, per tant, el desordre del llibre podria obeir aquesta voluntat, no? de dir el que diu, i de que nosaltres ho veiem, que el llibre revela grans coses, però de dir-ho d'una forma molt complicada, dir-ho així. Però, clar, el llibre va guanyar misteri. Amb aquesta estructura, el llibre va guanyar tant de misteri que llavors tothom el volia llegir. En el fons és una operació de màrqueting. Era tan complicat que tothom va dir, vols dir? Llavors, molts s'hi van abocar i molts van gaudir moltíssim d'una lectura complicada, difícil, que els feia pensar i que els feia reflexionar sobre per què els paràgrafs no lligaven, per què es parlava d'unes lletres i al final se'n parlava d'unes altres sense cap relació, etc, etc. És a dir, el llibre mateix va provocar literatura sobre ell mateix, saps? Perquè, perquè era molt mistèric.
Abans escoltàvem un paràgraf de la secció 2 i hem de dir que el llibre, i també ho expliques al principi, té un caràcter, ara ho comentaves, no?, un poc caòtic, no?, que el fa difícil capitular. No obstant això, se'ns ofereix una divisió aproximada en 5 seccions. Et esmentaré i tu en tries qualcuna, una o dues, les que vulguis, per parlar-ne una mica. La primera és la creació, la segona la mística de les lletres de l'elefat hebreu, la tercera, veus i reis.
Sí.
La quarta, prínceps o potències, les sefirot. Els misteris, la quinta, de l'ànima. I ara, escoltem un tercer paràgraf abans de continuar.
Per què hi ha justos a qui les coses van bé i justos a qui van malament? Perquè el just a qui les coses van malament és perquè ja era dolent abans i ara rep el càstig. Se'l castiga, doncs, pel que va fer en la seva joventut. No va dir pas Rabí Simón que el celestial no castiga ningú abans d'haver fet els 20 anys o més? Li digué, no parlo pas d'aquesta vida, sinó que parlo de la que va viure en el passat. Li digueren els seus deixebles, fins quan amagaràs les teves paraules? Els va dir, ara ho veureu, això és com la història d'un home que va plantar al seu jardí una vinya i esperava que fes raïms, però li van sortir grassots. Veient que la vinya que havia plantat no li havia sortit bé, l'envoltà d'una tanca, l'esporgà, i li arrencà els grassots i la replantà una segona vegada. Però va veure que tampoc li sortí bé, la tornà a plantar, l'envoltà d'una tanca, després d'arrencar-li els grassots, però un altre cop li sortí malament. I decidí arrencar-la i tornar-la a plantar. Quantes vegades? Va dir-los. Fins a 1000 generacions, tal com està escrit a la promesa, feta per a 1000 generacions. És en relació amb això que va ser dit. Faltaven 974 generacions, i allà teníem el sant, beneït sigui, que les plantà per a cada generació.
Manuel, això no sé si és molt optimista.
Uau, no, aquest és un fragment bellíssim del text que parla d'un tema també que per primera vegada apareix en el llibre de la claredat, que és de la creença en la reencarnació de les ànimes. Mm. El judaïsme ortodox oficial no hi creu perquè creu en la resurrecció dels morts. És a dir, el judaïsme, la religió ortodoxa del judaïsme creu que el dia del judici final doncs tots els morts s'aixecaran. Bueno, igual aquesta tradició l'ha agafat igual al cristianisme i a l'islam també. Però els místics jueus van dir no, aquí ja també existeix la reencarnació. És a dir, hi ha ànimes que tornen a la Terra i tornen a viure vides següents, vides anteriors, és a dir, ànimes que arriben a la Terra que ja tenen vides anteriors. Aquesta és una idea que va causar escàndol, evidentment, perquè va contra de la religió oficial, però els cabalistes i creien. I aquest fragment del llibre de la claredat és l'explicació i la justificació d'aquesta creença, això fa el llibre molt important, perquè per primera vegada en el judaïsme algú s'atreveix a escriure sobre la reencarnació de les ànimes i dir, nosaltres també hi creiem, i ho justifica fins i tot amb versets bíblics, i una paràbola i tot. Vull dir que és un tema molt, molt bonic i molt interessant que tindrà un llarg recorregut en la càbala jueva, amb els segles a venir, a partir del llibre de la claredat.
I Manuel, per acabar, què diries als lectors que es vulguin endinsar en la lectura del llibre de la claredat, ara després d'haver-nos escoltat?
Jo diria que és un llibre que el lector l'ha d'agafar amb tranquil·litat, amb molta empatia, d'anar-lo llegint i anar assaborejant les seves paraules, perquè són llibres on cada paraula compta. Cada paraula té un significat a darrere, cada paraula té una intenció amagada. Llavors és una lectura que es fa agradable de llegir quan s'entén el discurs horitzontalment, quan llegim horitzontalment entenem, però hem de pensar també que és un discurs que s'ha de llegir perpendicularment. És a dir, tu pots llegir horitzontalment allò que està escrit i ho tens davant dels ulls en el llibre, però has d'endinsar-t'hi perpendicularment per provar de trobar-li un sentit. Jo en el llibre he posat notes a peu de pàgina i en el pròleg que el precedeix també dono pistes d'aquesta immersió que s'ha de fer, però vaja, que el lector el que ha de fer és nedar, no només llegir, sinó nedar en tot allò que està escrit per arribar a entendre o a saborejar aquest misteri que amaga el llibre.
Jo crec que, Manuel, que a una altra vida era científic, sí, hem de creure en les reencarnacions. De tota manera, ha estat una lectura per a mi fascinant, te dono l'enhorabona i moltes gràcies. Moltes gràcies per acompanyar-nos a la secció de literatura de la Gran Vida, Mònica.
A vosaltres per parlar del llibre de la claredat. Gràcies.
Encantadíssims. També moltíssimes gràcies, com han dit a Manuel Forcano, per atendre'ns en directe des de Rabat, allà on vius, per parlar precisament d'aquest llibre que has editat i traduït, que és el llibre de la claredat, publicat per Fragmenta Editorial. Ha estat un plaer escoltar-te. Moltíssimes gràcies, Manuel.
Un plaer per mi estar amb vosaltres. Gràcies a vosaltres.
Gràcies. I de Pau, te recuperam la setmana que ve, també a les 11, per parlar d'educació i d'art, a les metamòrfiques, i d'aquí 15 dies per tornar a parlar de llibres.
D'acord, Mònica.
Moltes gràcies. Bona setmana.
Igualment.